Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
Bon dia. El govern concretarà avui les mesures per contenir els brots del Segrià després d'aprovar en les últimes hores un decret llei per assegurar el confinament i superar el revés judicial. L'executiu ha modificat la Llei de Salut Pública per crear un marc legal que empari l'enduriment de restriccions a Lleida i 7 municipis més del Baix Segre que la justícia va tombar. S'incorpora un nou apartat que permet a les autoritats sanitàries limitar l'activitat, el desplaçament de persones i la prestació de serveis en cas de pandèmia o epidèmia. Tot plegat per un període de 15 dies, prorrogables sempre que estigui justificat. La Fiscalia, recordem, ja va anunciar que s'oposaria també al decret abans de saber-ne el contingut. En uns minuts ho analitzarem en conversa amb un expert com és Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. D'aquesta manera arrenquem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 14 de juliol, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Les contradiccions entre la justícia i el govern han generat indignació i desconcert entre els veïns i comerciants dels municipis afectats que no sabien els límits reals de la seva activitat. Un malestar visible entre els alcaldes que han reclamat unitat a les administracions i més agents per assegurar que es compleixen els confinaments. Barcelona ha triplicat els casos de coronavirus en l'última setmana, superant els 450, amb 24 petits brots controlats. L'Ajuntament confessa la seva preocupació, però no hi veu un extrem crític com el del Segrià. Mentrestant, a l'Hospitalet de Llobregat, l'increment de contagis ha fet anul·lar els esports col·lectius i s'ha creat un comitè de crisi que es reunirà de forma diària. En marxa una operació antiterrorista des de primera hora del matí al districte de Ciutat Vella, en concret al barri de la Barceloneta. Els Mossos d'Esquadra fan algunes entrades en un operatiu tutelat per l'Audiència de Barcelona, pel Jutjat Central d'Instrucció número 6. Lidera el dispositiu la Comissaria d'Informació dels Mossos. I el Madrid va guanyar Granada per 1-2 i allunya el Barça del campionat de Lliga. Els madridistes superen els Blaugrana en 4 punts a la classificació i seran campions si guanyen dijous al Villarreal. I obrim àrea de servei, situació del trànsit a les carreteres i autopistes del país. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs estem davant d'un matí complicat amb fins a 3 incidències a aquesta hora. Un accident a la ronda de dalt a l'altura de Cornellà deixa 2 carrils tallats i prou aturades des d'Esplugues, i també es mantenen els problemes encara per aquests dos vehicles avariats, un d'ells a la P7 a Torredembarra, tallant el carril esquerre sentit Barcelona, i l'altre P7 a la Garriga en direcció Vic, en aquest cas tallant el carril dret. També són aturades a aquesta hora del matí força denses a la C58 des de Montcada fins a Ripollet en direcció Terrassa, també taponant tota la sortida de la ronda litoral al nus de la Trinitat. Bona punta també ens deixen les retencions habituals a la corona de Barcelona i accessos de la ciutat, amb densitat també a les dues rondes, sentit Llobregat. I recordem, per últim, que a l'espera de saber com evoluciona la mesura del confinament de Lleida i el Baix Segre, es mantenen 12 controls d'accés a tota la comarca. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Pel que fa al transport públic sense incidents destacats a aquesta hora del matí, i tanquem la portada amb la previsió del temps. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs la jornada d'avui quedarà enterbolida de núvols alts i mitjans fins a mitja tarda almenys. També creixeran nuvolades de nou a zones de muntanya de la meitat nord del territori. Es cargaran tempestes durant la tarda i també el vespre podrien arribar de manera local i amb menys intensitat a zones del litoral. Pel que fa a la temperatura, avui quedarà una miqueta més baixa, sobretot a zones de l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Juliol, sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Espavila't, que és a tocar. Ho pilles? A tocar, a tocar. Loteries de Catalunya.
Passa el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
El govern concretarà aquest dimarts les mesures previstes per contenir els brots del Segrià després d'aprovar en les últimes hores un decret llei per assegurar el confinament i esquivar el revés judicial. Un Consell Executiu extraordinari ha modificat la Llei de Salut Pública per crear un marc legal que empari l'enduriment de restriccions que volia aplicar ahir a Lleida i a 7 municipis més del Baix Segre i que la justícia ha deixat sense efectes per considerar que no és competent. En essència, s'incorpora un nou apartat que permet a les autoritats sanitàries limitar l'activitat, el desplaçament de persones i la prestació de serveis en cas de situacions de pandèmia o epidèmia. Tot plegat per un període de 15 dies prorrogable sempre que estigui justificat. Pel que fa als llocs de treball i al comerç, es fixaria un control d'obertura i d'aforament. Pendents, doncs, en les pròximes hores de la concreció de detalls i de saber també si la justícia torna a bloquejar la maniobra del govern. De fet, la Fiscalia ja va anunciar, i recordem, abans de saber el contingut del decret llei, que també el recorreria. El president i el vicepresident de la Generalitat van deixar clar que tirarien endavant el seu pla i van demanar a les institucions públiques no perdre temps amb entrebancs jurídics quan està en joc la vida dels ciutadans. Ampliem els detalls amb aquesta crònica de la nostra companya Maite Polo.
Preocupats, exigint cooperació a tots els poders públics i condemnant que no se'ls permeti prendre la millor decisió per protegir la salut dels ciutadans. Així és com van comparèixer ahir conjuntament Quim Torra i Pere Aragonès i van plantar cara a la justícia deixant clar que el govern sempre prendrà les decisions més convenients d'acord amb el criteri dels experts, com va fer a l'inici de la pandèmia amb la Conca d'Òdena. Quim Torra.
No estem d'acord amb aquesta decisió judicial. No l'acceptem. Assumeixo les conseqüències que se'n derivin, però no puc posar en perill la salut de les persones. Estem parlant de mesures de protecció de la població urgents que no poden encallar-se ara en un conflicte competencial o de formalitats per la via dels jutjats penals.
Torra agraeix a la població lleidatana que estigui fent cas de la recomanació de la Generalitat de confinar-se i els insta a continuar fent-ho. Lleida és l'únic lloc del país on s'ha constituït un comitè territorial del PROCICAT, de Protecció Civil, perquè les autoritats locals participin en la presa de decisions. I a la zona afectada, el govern català hi destinarà 4 milions d'euros ampliables.
La justícia, per tant, fa recaure en el govern central la competència per endurir el confinament al Segrià. Però què n'ha dit la Moncloa? Doncs ha descartat intervenir i considera un últim recurs l'aplicació de l'estat d'alarma parcial a la comarca. L'executiu de Pedro Sánchez creu que correspon a les comunitats autònomes actuar amb mesures com el tancament de locals on hi hagi aglomeracions o limitant aforaments. També ha recordat a la Generalitat que pot recórrer la instància judicial. Per cert, que el govern espanyol ha anunciat que vol coordinar en breu un pla global per fer front als rebrots. I enmig d'aquest estirar i arronsa entre totes dues administracions, comerciants, veïns i alcaldes dels municipis afectats han reaccionat amb indignació davant la confusió i la incertesa que s'ha generat al voltant d'allò que representa que podien i no podien fer a partir d'aquest dilluns. Un malestar que ha recollit la nostra companya Núria Sirvent des de Lleida Televisió. Molt bon dia, Núria.
Bon dia. Dilluns d'incerteses al Segrià respecte a l'enduriment del confinament. Les contradiccions entre el govern i la justícia han provocat malestar generalitzat. Els veïns del territori han continuat funcionant com les últimes setmanes. També la majoria del sector econòmic ha obert les portes d'empreses i comerços. Almenys a la capital, on l'eix comercial s'ha activat pràcticament al 100%. En canvi, en municipis com Torres de Segre, el desconcert ha indignat la població i molts establiments no han obert al públic. El seu alcalde i el dels municipis del Baix Segre, cansats de la situació, han demanat unànimement unitat a l'administració i mesures per afrontar la crisi. Ens ho explica Manel Ezquerra, alcalde d'Alcarràs.
He tingut una trucada al Departament d'Interior. Sembla ser que aquesta tarda notaríem més presència policial per fer complir les mesures de l'ús obligatori de la mascareta i també, d'una manera amb mobilitat, controlaran la situació de si els desplaçaments són prou importants de fer-los en aquell moment o no.
Tot en un dia en què la comarca ha sumat 116 nous positius respecte a l'últim balanç i acumula prop de 3.300 casos des de l'inici de la pandèmia.
I Torres de Segre és un dels municipis que vol confinar la Generalitat. L'alcalde Joan Carles Miró ha declarat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa que està d'acord en restringir les reunions i els desplaçaments innecessaris. Demana, però, que no hagin de tancar ni els petits comerços ni els bars pel cop que suposaria això per a l'economia de la zona.
Veiem justificada la mesura aquesta, però poder un pèl menys dràstica. No tancar petits comerços, no tancar bars al 100%, i sí, veiem correcte parar una mica el moviment de la gent. Les reunions, els desplaçaments innecessaris, això sí que és, de fet, com fan les cadenes. És tallar les cadenes la base principal. Però si no canvien les mesures, pot ser una d'això molt, molt greu per l'economia d'aquest poble i tot el Baix Segrià en general.
I a tot això, l'Hospitalet de Llobregat dona una nova xifra d'infectats i confirma que són 300 els casos actius de Covid-19 a la ciutat. Per això l'alcaldessa Núria Marín demana a Salut que reforci l'atenció primària. L'Ajuntament ha cancel·lat activitats d'esport col·lectiu i demana al sector de la restauració que prioritzi els espais interiors dels seus, els espais exteriors, perdó, dels seus locals. És una crònica de Marta Montal des de la televisió de l'Hospitalet.
Bon dia. El rebrot de casos de Covid-19 que s'ha produït a l'Hospitalet no comportarà, de moment, el confinament perimetral de la ciutat, segons ha assegurat l'alcaldessa Núria Marín, que sí que ha anunciat noves mesures per evitar contagis. A banda de les ja adoptades fins ara, com intensificar la vigilància de l'espai públic, se n'hi sumen de noves, com reforçar les mesures de seguretat en equipaments municipals, casals d'estiu i escoles bressol.
També anul·larem tot el que té a veure amb els esports col·lectius. També recomanar a la població a l'ús preferent dels espais de restauració, dels espais exteriors, intensificar també tot el que té a veure amb els establiments comercials, com són els mercats municipals, com són els mercadets i com són també els comerços.
Tot i que inicialment s'havia donat la xifra de 107 contagis, l'alcaldessa Marín ha explicat que la xifra real és de 300 persones. La majoria de les contagiades són gent jove.
Pendents del brot de l'Hospitalet i també dels casos que s'acumulen a la ciutat de Barcelona. En una setmana s'han triplicat els positius que arriben als 458. L'alcaldessa Ada Colau assegura que hi ha 24 petits brots controlats i aquest és un fet que des del consistori es valora com a preocupant però no alarmant. Ens amplia la informació el nostre company Marc Rodríguez.
Barcelona supera els 450 casos de Covid-19 i en l'última setmana ha vist com els positius s'han triplicat. Per fer-hi front, l'alcaldessa, Ada Colau, ha explicat que reactivarà un dels hotels Salut per poder atendre adequadament els infectats.
No s'ha plantejat, de moment, ara per ara, el confinament, però sí que hem mostrat preocupació perquè, efectivament, que es tripliquin els casos d'una setmana per l'altra, doncs és un element de preocupació. El que sobretot ens ha de fer és, doncs, que totes les administracions fiquem el màxim de recursos per evitar que això vagi en augment.
Actualment hi ha 24 petits brots controlats a la ciutat i la majoria de casos afecten gent jove. L'Eixample i Sants Montjuïc són els dos districtes que han patit un increment més gran de positius. Tot i que la situació preocupa el consistori, Colau assegura que no és comparable amb la del Segrià. De fet, també ha demanat a la Generalitat que incrementi els 120 rastrejadors de coronavirus de tot Catalunya.
I tornem ara cap al Segrià, perquè des de que diumenge la Generalitat va anunciar que confinava 8 municipis d'aquesta comarca, hi ha hagut molta confusió sobre si la mesura és o no d'obligat compliment. La cronologia dels fets, recordem, passa pel comunicat de la Fiscalia de Lleida diumenge, oposant-se al confinament, i per la resolució, la matinada de dilluns, de la jutge d'instrucció de Guàrdia Lleida, que no va ratificar la proposta de confinament del govern català. Ahir dilluns, al migdia, el govern anunciava que no acceptaven la resolució i al vespre l'executiva va aprovar un decret llei per fer possible aquest confinament. Tot plegat bastant confús. Saludem ara mateix a Xavier Arbós, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Senyor Arbós, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim clar que la població en general, especialment els ciutadans del Segrià, que estan directament afectats, ho troben tot molt confús i no sap a què atenir-se, però des del punt de vista jurídic i pel que hem anat sentint en les últimes hores, potser tampoc està massa clar, no?
No està clar, però el que per a mi està clar és que la jutgessa de Lleida es va equivocar en no ratificar la resolució que li presentava la Generalitat. És la meva opinió, que en un fet que és molt controvertit. I ho puc dir perquè recordo que abans de començar l'estat d'alarma, a Canàries es va confinar 400 persones en un hotel de Tenerife per una resolució que havia adoptat la Comunitat Autònoma de Canàries, i l'autoritat judicial ho va ratificar sense cap problema. Jo crec que hi havia vies d'interpretar la resolució d'acord amb el que són les competències de la Generalitat. Des d'aquest punt de vista, doncs, a mi em sembla que va ser un error la resolució de la jutgessa.
I a què atribueix aquest error, tenint en compte, per exemple, que hi ha un precedent, com ens deia ara, a les Canàries, en què sí que es va acceptar aquest confinament de la població? Quina seria la diferència? Perquè també recordem que hi ha un confinament penetral al Segrià, que aquest no ha generat cap tipus de polèmica.
Sí. Jo crec que l'error es deu a una complicació de fons, i és que el confinament domiciliari, no així el perimetral, representa, des del meu punt de vista, una suspensió d'un dret fonamental, com és el dret a la lliure circulació. Què és el que passa? Que les autoritats, siguin les que siguin, han de vetllar no només per tots els drets fonamentals en el seu conjunt, sinó també per alguns que poden estar en perill, com pot ser el dret a la vida. Llavors, de la mateixa manera que havent-hi un marc jurídic discutible, perquè el confinament és de la suspensió de la llibertat de circulació, però amb aquest marc jurídic discutible, la mesura sanitàriament adient a Canàries s'ha del confinament de 400 persones, també la mesura sanitàriament adient a escala espanyola semblava el confinament que va dependre de l'estat d'alarma, doncs ara les autoritats sanitàries semblava que consideraven adient el confinament al Segrià. Per tant, des del meu punt de vista, l'error de concepció és el dir, és que es necessita l'estat d'alarma per arribar al confinament domiciliari. Això és un error, perquè si el confinament domiciliari representa una suspensió o una limitació greu de la llibertat de circulació, llavors el que hagués calgut hagués estat la declaració de l'estat d'excepció, cosa que hagués estat desmesurat.
Senyor Arbós, aquesta resolució prom ha existit i per contrarrestar-la i al vespre l'executiu català va aprovar un decret llei que el que fa o el que pretén fer és modificar la llei de salut pública per tal que l'autoritat sanitària pugui adoptar mesures de limitació de l'activitat, del desplaçament de persones i de la prestació de serveis en determinats àmbits territorials en cas de pandèmia o d'epidèmia. D'aquesta manera, la polèmica ha de quedar solucionada definitivament?
M'agradaria dir que sí, però no del tot. En primer lloc, el decret llei el que fa és precisar una mica, en termes competencials, allò que ja existia per part de la Generalitat. Des d'aquest punt de vista, doncs, a mi em sembla que aquest decret llei, no em sembla, és que és així, aquest decret llei no el pot paralitzar una resolució judicial. Només ho podria paralitzar el govern central si impugnés aquest decret llei al Tribunal Constitucional i alhora, recalco, i alhora en demanés la suspensió. Ara, la resolució que es prengui després d'aquest decret llei tindrà, des del meu punt de vista, una cobertura legal més clara que la que tenia i la que no va manifestar prou bé la resolució que va ser suspesa. Aquest també era un problema. La resolució, potser per les presses, tècnicament no estava, des del meu punt de vista, del tot ben presentada.
Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos aclarit alguns conceptes i per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vostès.
Adéu, molt bon dia.
Bon dia.
La Diputació de Barcelona alerta que s'han doblat les peticions d'ajut per situacions de risc i exclusió social. Per fer-hi front, ha aprovat un pla de xoc que suposa la inversió de 6 milions d'euros per tal d'ajudar els ajuntaments a fer front a les conseqüències socials de la pandèmia. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
Segons ha explicat la presidenta de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, les dades que els arriben dels 311 municipis que formen part de l'ENS mostren un important increment de les demandes d'auxili social.
Famílies que no eren usuàries habituals de serveis socials, doncs s'ha posat en contacte amb serveis socials perquè arrel també de l'impacte econòmic, de la pèrdua de la seva feina o d'altres contextes, doncs han passat a requerir la necessitat de la cobertura de les seves necessitats bàsiques.
Per ajudar els ajuntaments a fer front a aquesta situació, la Diputació ha posat en marxa un pla de xoc per a la reactivació social dels municipis de la demarcació. Així, invertirà 6 milions d'euros que es dedicaran als serveis socials d'atenció primària, al suport a les dones víctimes de la violència masclista, a la infància i l'adolescència en risc d'exclusió social i a la contracció d'agents de convivència als barris.
Més qüestions. L'amenaça d'un nou transvasament de l'Ebre a Cantàbria ha fet saltar totes les alarmes al territori. Aquest dilluns s'ha reactivat el Front Institucional de les Terres de l'Ebre per rebutjar la captació d'aigua del riu a Cantàbria que ha demanat el govern autonòmic i que està pendent d'aprovació pel Consell de Ministres. Amplia aquesta informació la nostra companya Sílvia Alarcón de Canal 21 Ebre.
El Front Institucional de les Terres de l'Ebre, format per alcaldes i presidents dels consells comarcals, s'ha reactivat davant l'amenaça d'un nou transvasament de l'Ebre a Cantàbria de 4,99 hectòmetres cúbics. En una reunió celebrada aquest dilluns al migdia, el Front s'ha compromès a portar als plens municipals un manifest reclamant que s'apliquen les directives ambientals europees i la defensa de la supervivència del riu. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, és el portaveu del Front Institucional creat la passada legislatura.
Vam pensar que era absolutament necessari tornar a convocar este front institucional d'alcaldes. No té sentit que per un costat estéssim intentant com poder protegir el delta i per l'altre se vagi reduint allò que realment protegeix el delta, que és l'aigua i els sediments, no? Per tant, no tindria sentit que no treballéssim de forma conjunta.
La reunió ha comptat amb representants de la PDE, qui han alertat que la nova captació respon a interessos polítics i urbanístics.
I parlem ara de transport. El conseller de Territori, Damià Calvet, la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, i la tinent d'alcaldia d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, han visitat les obres de l'intercanviador de Plaça Espanya. Amb aquestes actuacions es pretén convertir l'estació en un hub de mobilitat. L'objectiu és fer el transport públic accessible i convertir Plaça Espanya en un dels grans intercanviadors de la ciutat. Les obres tenen una inversió de 15 milions d'euros i un termini d'execució de 3 anys i mig. El conseller Damià Calvet explica la importància d'aquest projecte.
Estem parlant d'una obra d'uns 10 milions d'euros. Pel camí, durant aquesta obra, també en farem una altra de millora de la seguretat de tot aquest entorn i, per tant, tema d'escales d'evacuació i amplada d'alguns passadissos de 5 milions d'euros. Per tant, en total estem programant des d'avui mateix i al llarg dels propers anys una inversió de 15 milions d'euros per millorar, sobretot, aquesta funcionalitat per persones amb mobilitat reduïda o mobilitat condicionada i també per millorar la seguretat.
I una última informació abans dels esports. Preocupació a Abrera per l'ús d'una carretera per fer curses il·legals de cotxes. L'alcalde del municipi, juntament amb el de la localitat veïna d'Ullestrell, han reclamat mesures urgents per tal d'evitar aquestes curses que s'han registrat els darrers caps de setmana a la carretera B-1202, que comunica tots dos municipis. La informació és dels companys de TV.
Jesús Navarro, alcalde de Breda, i Jaume Puig, batlle d'Ullestrell, han reclamat mesures urgents per evitar les curses de cotxes no autoritzades que s'han registrat durant els darrers caps de setmana a la carretera BB-1202, una via que comunica el municipi abrerenc amb la localitat del Vallès Occidental.
La gent que té uns cotxes potents aprofita per fer com unes carreres, unes curses, que hores d'ara no hem tingut que lamentar cap accident greu, però que estem molt a prop de que n'hi ha hagut molts incidents amb ciclistes, la gent que hi passeja, i al final genera un problema de convivència i de seguretat molt important.
Els batlles van fer arribar el passat dimecres una carta als comissaris de les regions metropolitanes nord i sud dels Mossos d'Esquadra perquè s'incrementi la vigilància a la carretera i també demanen una reunió per abordar la problemàtica.
La Lliga s'allunya del Camp Nou, el Madrid va guanyar ahir el Granada per 1-2 i ja acarona el campionat. Mendy va avançar els blancs amb un gol al minut 10 de partit. Només 6 minuts després, Benzema va marcar el 0-2. Ja a la segona part, el Granada va retallar distàncies. Dijous es disputa la penúltima jornada en horari unificat. Si el Madrid derrota el Villarreal, serà ja campió. El Barça rebrà l'Osasuna. I el Centre Natació Mataró vol que els seus dos equips de waterpolo puguin tornar a competir a Europa malgrat les incerteses de l'evolució de la crisi sanitària. La primera ronda de l'Eurocup masculina està agendada per l'últim cap de setmana d'octubre i la de l'Eurolliga femenina a finals del mes de novembre. Més dades des de Mataró Audiovisual, Josep Maria Espà.
L'equip masculí de waterpolo del Centre de Natació Mataró vol tornar a Europa i ho vol fer després del bon regust de la seva darrera participació, quan va caure eliminat a l'eliminatòria de quarts de final contra el Digi Oradea de Dorin Costres. Però un cop més, la seva participació dependrà de factors econòmics, perquè el club torna a tenir els problemes de sempre, més els afegits per la situació actual. Joan Marriera és el director esportiu de l'entitat.
És una llàstima que cada any haguem d'estar amb aquest interrogant, no? Perquè crec que no hi ha altre esport que es vegi d'aquesta manera, no? El fet d'anar a Europa pugui ser un problema. En algun cas tenim ajudes, com és el cas del femení, tant a nivell de Consell Català de l'Esport com de l'Ajuntament de Mataró, però en el cas de masculí, per les raons que sigui, no hi ha ajudes.
Qui sí que té assegurada la seva presència europea per aquestes ajudes de les que pot disposar és l'equip femení. El relleu a la banqueta amb l'arribada de Dani Ballart o la incorporació de quatre jugadores, la nord-americana Daniela Jakovits, la holandesa Vivian Sevenits, la portera Maria Elena Sánchez i la jove promesa Alejandra Aznar, ha de permetre veure una versió millorada de l'equip que tindrà com a objectiu fer un millor paper a Europa i lluitar per totes les competicions en joc.
Pol Espargaró fitxa per l'equip Repsol Honda de MotoGP i serà el company de Marc Márquez a partir de la temporada 2021 durant 2 anys. Paral·lelament, l'equip també ha anunciat la renovació d'Àlex Márquez, que el curs vinent correrà amb el segon equip de la marca japonesa LCR amb l'objectiu d'adaptar-se millor a la màxima categoria.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
El nostre cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més. Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Sherlock Holmes, Miss Marple, Pepe Carballo, Jessica Fletcher, Miquel Blomquist i fins i tot Conan Edogawa són alguns dels detectius més famosos de la ficció. Una professió que pràcticament va aparèixer al segle XIX amb Auguste Dupin, personatge d'Edgar Allan Poe. D'aquí que sigui difícil trobar detectius més enrere en el temps, amb l'excepció potser de Guillem de Baskerville, el protagonista de la cèlebre novel·la d'Umberto Eco, El nom de la rosa. Però jo avui us convido a descobrir-ne un d'encara més antic, Titus Inquisitivus. Ens trobem a Yeso, una ciutat de la província romana tarraconensis que avui en dia coneixem pel nom de Guissona. Allà hi ha desaparegut una noia anomenada Iúnia. Titus Inquisitivus serà l'encarregat de trobar-la amb l'ajuda una mica esotèrica de l'endeví Cornelius Augurius. Aquest és el plantejament de On és la Iúnia, una visita teatralitzada a càrrec de la companyia Alea Teatre i organitzada pel Museu de Guissona, que ens servirà per descobrir el parc arqueològic de la ciutat a través d'indrets com la muralla, la Porta Nord, les termes i una casa senyorial. L'entrada val 5 euros, és gratuïta fins als 8 anys i a meitat de preu fins als 16. Dissabte, 18 de juliol, a 8:15 del vespre, visita teatralitzada al passat romà de Guissona, On és la Iúnia. Entrades disponibles al web museudeguissona.cat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. El govern concretarà avui les mesures per contenir els brots del Segrià després d'aprovar en les últimes hores un decret llei per assegurar el confinament i superar el revés judicial. L'executiu ha modificat la llei de salut pública per crear un marc legal que empari l'enduriment de restriccions a Lleida i 7 municipis més del Baix Segre que la justícia va tombar. S'incorpora un nou apartat que permet a les autoritats sanitàries limitar l'activitat, el desplaçament de persones i la prestació de serveis en cas de pandèmia o epidèmia. Tot plegat per un període de 15 dies prorrogable sempre que estigui justificat. La Fiscalia ja va anunciar que s'oposaria també al decret abans de saber-ne el contingut. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 14 de juliol, i tot seguit repassem també altres titulars destacats de la jornada. Les contradiccions entre la justícia i el govern han generat indignació i desconcert entre els veïns i comerciants dels municipis afectats que no sabien els límits reals de la seva activitat. Un malestar visible entre els alcaldes que han reclamat unitat a les administracions i més agents per assegurar que es compleixen els confinaments. Connectarem tot seguit amb un dels municipis afectats, a Aitona, i en parlarem amb la seva alcaldessa, Rosa Pujol. Barcelona ha triplicat els casos de coronavirus en l'última setmana, superant els 450, amb 24 petits brots controlats. L'Ajuntament confessa la seva preocupació, però no hi veu un extrem crític com el del Segrià. Mentrestant, a l'Hospitalet de Llobregat, l'increment de contagis ha fet anul·lar els esports col·lectius i s'ha creat un comitè de crisi que es reunirà de forma diària. La Diputació de Barcelona alerta que s'han doblat les peticions d'ajut per situacions de risc i exclusió social. Per fer-hi front, ha aprovat un pla de xoc que suposa la inversió de 6 milions d'euros per ajudar els ajuntaments. En marxa una operació antiterrorista des de primera hora del matí al districte de Ciutat Vella, en concret al barri de la Barceloneta, de la capital catalana. Els Mossos d'Esquadra fan algunes entrades en un operatiu tutelat per l'Audiència de Barcelona pel Jutjat Central d'Instrucció número 6. Lidera el dispositiu la Comissaria d'Informació dels Mossos. I en esports, el Madrid va guanyar a Granada per 1-2 i allunya el Barça del campionat de Lliga. Els madridistes superen els Blaugrana en 4 punts a la classificació i seran campions si guanyen dijous al Villarreal. I Beethoven serà el fil conductor de la 7a edició del cicle Clàssica Jove que arrenca aquest dimarts via YouTube i que s'allargarà fins dissabte. El cicle està vinculat a la comarca d'Osona i enguany se suma als homenatges pel 250è aniversari del naixement del compositor alemany.
Amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
El govern concretarà aquest dimarts les mesures previstes per contenir els brots del Segrià després d'aprovar en les últimes hores un decret llei per assegurar el confinament i esquivar el revés judicial. Un Consell Executiu Extraordinari ha modificat la Llei de Salut Pública per crear un marc legal que empari l'enduriment de restriccions que volia aplicar ahir a Lleida i a 7 municipis més del Baix Segre i que la justícia ha deixat sense efectes per considerar que no és competent. En essència, s'incorpora un nou apartat que permet a les autoritats sanitàries limitar l'activitat, el desplaçament de persones i la prestació de serveis en cas de situacions de pandèmia o epidèmia. Tot plegat per un període de 15 dies prorrogable sempre que estigui justificat. Pel que fa als llocs de treball i al comerç, es fixaria un control d'obertura i aforament. I aquestes contradiccions entre el govern i la justícia han provocat un malestar generalitzat entre els veïns dels municipis afectats. La confusió imperava especialment entre el sector del comerç i la restauració, que no tenia clar què podia fer i què no. De fet, molts se n'anaven a dormir pensant que només tenien permès atendre el públic amb cita prèvia, i es llevaven amb una suspensió de l'ordre dictada per la Generalitat i un munt de dubtes sense resposta. Això ha ofert una combinació insòlita de negocis oberts i tancats als diferents municipis i més greuges per a uns comerços que ja fa dies que calculen pèrdues milionàries.
Si a dia d'avui et diuen que pots obrir, dintre de mitja hora et diuen que has de tancar, i quan arriba per la nit arriba una jutgessa i diu, escolti, vostès no són la gent adequada per fer això, pues és que estem perduts.
Que tampoc no estem rebent ni cap tipus d'ajuda, l'estat d'alarma no està vigent, aleshores, com a autònom tampoc no pots tenir cap ajuda. També tenim nòmines que pagar, alquilers que pagar. El pitjor de tot és la incertesa, no saber si demà tindrem la botiga oberta o no.
I marxem ara en directe fins a la comarca del Segrià, en concret a un dels 8 municipis afectats per l'ordre de confinament de la Generalitat, el d'Aitona. Allà, recordem, hi viuen 2.500 habitants de forma habitual, però ara, durant la campanya de la fruita, arriben 3.000 temporers que eleven la xifra a més de 5.000 persones. Actualment hi ha 140 positius per coronavirus. Connectem amb els companys de Lleida Televisió, són l'Edgar Capdevila i l'Òscar Fernández. Molt bon dia, Òscar.
Molt bon dia, Anaïs. Doncs, efectivament, en una població que es multiplica en aquesta temporada de recollida de la fruita, ahir participa en aquest embolic legal que s'ha produït, no hem de perdre el nord en el sentit de que els municipis, precisament, són els principals afectats, i pel que fa als seus alcaldes i alcaldesses, no tenen respostes a molts dels problemes i a la situació actual. En aquest embolic es troben els ajuntaments, es troben els alcaldes, els alcaldesses, i ahir, precisament per intentar resoldre els maldecaps que tenen i intentar doncs, donar resposta a aquestes preguntes, es van reunir els alcaldes d'Alcarràs, Aitona, Serós, Soses, Torres de Segre i la Granja d'Escarp per, no sé si al final, estem amb l'alcaldessa d'Aitona, van trobar la resposta o van intentar fer un missatge unitari.
Bon dia. Ahir els alcaldes del Baix Segre vam intentar fer un missatge d'unitat, no? Demanar que treballant tots junts no podíem sortir més aviat d'aquesta pandèmia. Nosaltres som els que coneguem la realitat del nostre territori, dels nostres municipis. Ja fa mesos que ho estem dient, que estem treballant per poder fer-ho de forma conjunta amb el govern, de la mateixa manera que ho estem fent nosaltres, els nostres municipis, i ahir vam fer una sèrie de peticions. Sí que us he dit que d'aquestes peticions, ahir, mentre estàvem a la reunió per part del cos dels Mossos d'Esquadra, se mos va dir que se mos enviarien més Mossos d'Esquadra per poder patrullar els nostres carrers, perquè ajudessin a que la gent que està fora de casa seva pogués complir les mesures sanitàries, el tema de la mascareta i les distàncies, que nosaltres ja ho reclamàvem de fa setmanes, perquè als nostres municipis se duplica o es triplica la població. I ahir a la tarda també vam tindre una reunió en salut, que va ser molt productiva, de la qual els alcaldes del Baix Segre vam sortir contents, perquè era la petició que demanàvem. Vam sortir no amb dades concretes, però sí amb bastantes dades, de saber la situació que teníem a nivell municipal. Se mos va comunicar que es farien uns PCRs massius a les centrals de fruita, que això implicarà que probablement d'aquí 48 hores o més els volums de positius serà més gran, i vol dir que nosaltres haurem d'estar molt preparats, i se mos va demanar ajut a nivell municipal, un ajut que nosaltres sempre havíem ofert, d'aquí a demanar la unitat de les institucions, de que ajudéssim a seguir el rastreig dels contactes. Nosaltres del primer dia sabem que el rastreig ha fallat, i així ho vam dir fa uns 8 o 9 dies, perquè sabíem de gent que mos comunicava que se'ls havia fet PCR o que era Covid positiu, que encara no se'ls havia trucat per telèfon, i intentàvem fer-ho en la mesura que ho sapiguéssim a nivell municipal. I ahir la petició d'ajut jo crec que és important, perquè saben que els ajuntaments no els deixarem sols i que estarem al seu costat per lluitar contra la pandèmia. És a dir, d'ahir a avui, en aquestes 20 hores o menys de diferència, crec que en podem sortir amb molta preocupació, perquè no sabem què passarà a finals d'aquesta setmana, i això ho he de dir. Vull dir, anant a dormir ahir vaig pensar, si es fa PCRs massius, la situació pot ser molt complexa i molt crítica a partir de 48 hores, però amb ganes de poder sortir i tirar endavant.
La informació ajudarà a controlar més el rebrot, però també pot posar més en perill el fet de que s'hagi de fer més tancament a casa per evitar, i això pot posar en perill també la campanya de fruita?
No, a veure, la campanya de fruita, la fruita és un servei essencial. Llavors, nosaltres recomanem que tothom se mantingui als seus domicilis, recomanem, com ha dit el govern, i avui s'està fent, que els bars estiguin tancats. En el tema del confinament domiciliari, en això sí que no hi estem d'acord. Creiem que per les persones és bo sortir marcant les distàncies i complint les mesures sanitàries. Però en tema de campanya de fruita, el servei essencial, jo crec que la campanya continuarà, els pagesos, les centrals de fruita, tot ha de continuar, però sempre, com diguem nosaltres, i complint el protocol, en totes les mesures sanitàries que ho estan complint.
Tant els ajuntaments, tant vostès al capdavant, com els veïns, el que reclamen és que s'escolti el territori. Dóna la sensació que tot s'estigui planificant des de Barcelona sense escoltar la veu important? De fet, reclamen també una participació del Procicat.
Sí, a veure, això és el que reclamem els alcaldes del primer dia. A veure, nosaltres som els alcaldes que coneguem la nostra gent, coneguem el territori, nosaltres del primer dia vam dir que aquesta situació podia passar. D'aquí que el protocol nosaltres ja l'havíem demanat a principis d'abril i va tardar més d'un mes a poder fer, però bueno, es va fer. L'important és les coses, sempre dius fer i rectificar quan mos equivoquem, no? En aquest cas, nosaltres som els que trepitgem, doncs demanem que se mos escolta, que és el que no s'ha fet. Probablement, si se mos hagués escoltat una mica més, per no dir tot, no estaríem en aquesta situació. També he de dir que jo em quedo en un interrogant de per què avui estem en aquesta situació aquí, no? Perquè al municipi d'Aitona tenim les mateixes treballadors de campanya de fruita, inclús menys, en aquests moments que a inicis de juny. Llavors tenim menys gent al nostre municipi i en canvi sí que tenim un creixement de molts Covid positius. Aleshores jo em pregunto de què és el que hem portat en aquesta situació, no? Vull dir, també els positius que tenim, segons jo hem arribat encara no en dades definitives, tenim gent de campanya de fruita, tenim jovent, tenim gent de mitjana edat. És a dir, que ha estat aquest de forma comunitària que s'ha fet aquesta transmissió, no? Però set a partir de la fase de la nova represa, perquè si tinguem al domicili les mateixes persones, te preguntes què és el que ha desencadenat que tinguéssim tants Covid positius.
No ens preguntes que queden sense resposta a hores d'ara. El que queda clar és el que deien després de la reunió d'ahir a Informació amb Salut. El que s'augmenten, per exemple, són aquests controls de PCRs que hi ha a les centrals de fruita.
Gràcies, companys de Lleida Televisió, per aquesta connexió des d'Aitona. I del Segrià marxem ara cap a l'àrea metropolitana. L'Hospitalet de Llobregat dona una nova xifra d'infectats i confirma que són 300 els casos actius de Covid-19 a la ciutat. Per això l'alcaldessa Núria Marín demana a Salut que reforci l'atenció primària. L'Ajuntament ha cancel·lat activitats d'esport col·lectiu i demana al sector de la restauració que prioritzi els espais exteriors. És una crònica de Marta Montal des de la televisió de l'Hospitalet.
Bon dia. El rebrot de casos de Covid-19 que s'ha produït a l'Hospitalet no comportarà, de moment, el confinament perimetral de la ciutat, segons ha assegurat l'alcaldessa Núria Marín, que sí que ha anunciat noves mesures per evitar contagis. A banda de les ja adoptades fins ara, com intensificar la vigilància de l'espai públic, se n'hi sumen de noves, com reforçar les mesures de seguretat en equipaments municipals, casals d'estiu i escoles bressol.
També anul·larem tot el que té a veure amb els esports col·lectius. També recomanar a la població a l'ús preferent dels espais de restauració dels espais exteriors. Intensificar també tot el que té a veure amb els establiments comercials, com són els mercats municipals, com són els mercadets i com són també els comerços.
Tot i que inicialment s'havia donat la xifra de 107 contagis, l'alcaldessa Marín ha explicat que la xifra real és de 300 persones. La majoria de les contagiades són gent jove.
Pendents del brot de l'Hospitalet i també els casos que s'acumulen a la ciutat de Barcelona. En una setmana s'han triplicat els positius, que arriben ja als 458. L'alcaldessa Ada Colau assegura que hi ha 24 petits brots controlats i que aquest és un fet que des del consistori es valora com a preocupant, però no alarmant. Ens amplia la informació el nostre company Marc Rodríguez.
Barcelona supera els 450 casos de Covid-19 i en l'última setmana ha vist com els positius s'han triplicat. Per fer-hi front, l'alcaldessa, Ada Colau, ha explicat que reactivarà un dels hotels Salut per poder atendre adequadament els infectats.
No s'ha plantejat, de moment, ara per ara, el confinament. Però sí que hem mostrat preocupació perquè, efectivament, que es tripliquin els casos d'una setmana per l'altra, doncs és un element de preocupació. El que sobretot ens ha de fer és, doncs, que totes les administracions fiquem el màxim de recursos per evitar que això vagi en augment.
Actualment hi ha 24 petits brots controlats a la ciutat i la majoria de casos afecten gent jove. L'Eixample i Sants Montjuïc són els dos districtes que han patit un increment més gran de positius. Tot i que la situació preocupa el consistori, Colau assegura que no és comparable amb la del Segrià. De fet, també ha demanat a la Generalitat que incrementi els 120 rastrejadors de coronavirus de tot Catalunya.
I pel que fa al brot del Segrià, els brots del Segrià, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha començat a derivar pacients no Covid a centres d'altres regions sanitàries. En concret, el centre va derivar divendres 8 pacients greus a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Salut també ha anunciat un pla per derivar pacients de diferents comarques de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran a centres d'altres territoris. Es derivaran al Parc Taulí de Sabadell, a l'Hospital de Reus i també a hospitals de Manresa i d'Igualada. Marxem, doncs, cap al Bages. A l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa hi ha els companys de Canal Tonja Central, Tania Rodríguez i Eduard Font. Molt bon dia, Eduard. Estàs davant de l'hospital.
Doncs molt bon dia, efectivament. Estem davant de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Altaia, que a hores d'ara encara no ha rebut cap malalt ni tampoc cap sol·licitud de que en vingui cap des de la regió confinada del Segrià. Sí, tal com heu comentat, l'Hospital d'Igualada. Tot i així, el centre està preparat per si calgués aquesta assistència. Amb nosaltres es troba la Teresa Sabater, que és la gerent en funcions de la Regió Sanitària Catalunya Centre. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
És així, eh? En principi està el pla preparat, però de moment no s'ha hagut d'activar.
Home, estem intentant tenir totes les possibilitats obertes per intentar que no es col·lapsi cap sistema, cap dispositiu del sistema sanitari. En aquest moment el que s'ha considerat més, que era més efectiu és que la comarca de la Segarra, que és la més propera a lo que és l'Anoia, i per la carretera els seus fluxes són més pràctics, intentar que els malalts, els pacients que necessiten una derivació hospitalària vagin directament a Igualada. En aquest moment ja s'han produït alguns ingressos a nivell de l'Hospital d'Igualada, tenint en compte que, a més, ja és una comarca que ja tenien relació sanitària per altres temes, per altres especialitats durant temporades normals. I en aquest moment, amb això sembla ser que és suficient. Tot i amb això, hem d'estar preparats per si és necessari alguna altra actuació que sigui d'una mica més d'intensitat perquè no es col·lapsin els sistemes.
És a dir, per entendre'ns, ara mateix estaríem parlant, en el cas d'Igualada, per exemple, de pacients no Covid o fins i tot assistències de gent que hagués d'anar a l'hospital per alguna raó de certes comarques que potser se'ls derivi millor cap a Igualada, que ja no hagin ni sols d'anar a l'Arnau de Vilanova. Aquesta és la idea inicial, no?
Aquesta és l'idea. És dir, que en aquest moment, per tant, d'intentar estalviar que es tensioni molt el sistema sanitari de l'Arnau de Vilanova, hi ha una sèrie de pacients que ja directament en aquest moment serien com referència, els enviaríem cap a Igualada. Però tant si és Covid com si és no Covid, vull dir, és el pacient que necessita una atenció d'una urgència hospitalària. L'urgència, el que és més de primària, es pot resoldre directament dintre la pròpia comarca, però si és d'atenció hospitalària, per intentar alleugerir una mica tot el que és el sistema d'urgència, el sistema d'hospitalització, intentem que vagin cap avall.
Estem a la Regió Sanitària Catalunya Centre i abans, fora de micròfon, dèiem creuem els dits, però de moment sembla que les dades en aquesta regió encara ens estan respectant una miqueta. Tenim una certa tranquil·litat, de moment.
Tenim una certa tranquil·litat tensa, perquè estem molt amatents de tot. Ara, en aquest moment, encara podem controlar tots els... Van apareixent casos com a tot arreu. Els podem intentar controlar i fer la traçabilitat d'aquests casos. Tenim molt poc, el que és molt pocs brots, i de moment creurem els dits, però també treballarem molt intensament perquè això és per intentar que les cadenes de transmissió no es propaguin i les puguem tallar a temps i puguem continuar amb la mateixa intensitat de pressió que tenim ara.
Moltes gràcies, Teresa Sabater.
vosaltres, gràcies.
Doncs la Regió Sanitària Catalunya Centre, que està preparada per si ha d'assistir a la Regió Sanitària del Segrià. De moment, en aquest hospital que tenim al darrere, Sant Joan de Déu de la Fundació Altaia, no ha calgut traslladar-hi malalts des de l'Hospital Arnau de Vilanova. Sí que s'ha fet algun trasllat a l'Hospital d'Igualada, com escoltàvem, i de moment, a la Regió Sanitària Catalunya Centre, aquesta calma tensa i aquesta vigilància extrema perquè la situació aquí tampoc no es desbordi.
Falten 10 minuts perquè siguin les 9 del matí. La Diputació de Barcelona alerta que s'han doblat les peticions d'ajut per situacions de risc i exclusió social. Per fer-hi front, ha aprovat un pla de xoc que suposa la inversió de 6 milions d'euros per ajudar els ajuntaments a fer front a les conseqüències socials de la pandèmia. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
Segons ha explicat la presidenta de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, les dades que els arriben dels 311 municipis que formen part de l'ES mostren un important increment de les demandes d'auxili social.
Famílies que no eren usuàries habituals de serveis socials, doncs s'ha posat en contacte amb serveis socials perquè arrel també l'impacte econòmic, de la pèrdua de la seva feina o d'altres contextes, doncs han passat a requerir la necessitat de la cobertura de les seves necessitats bàsiques.
Per ajudar els ajuntaments a fer front a aquesta situació, la Diputació ha posat en marxa un pla de xoc per a la reactivació social dels municipis de la demarcació. Així, invertirà 6 milions d'euros que es dedicaran als serveis socials d'atenció primària, al suport a les dones víctimes de la violència masclista, a la infància i l'adolescència en risc d'exclusió social i a la contractació d'agents de convivència als barris.
La marxa d'un nou transvasament de l'Ebre a Cantàbria ha fet saltar totes les alarmes al territori. Aquest dilluns s'ha reactivat el front institucional de les Terres de l'Ebre per rebutjar la captació d'aigua del riu a Cantàbria que ha demanat el govern autonòmic i que està pendent d'aprovació pel Consell de Ministres. Amplia la informació la Sílvia Alarcón, de Canal 21 Ebre.
El front institucional de les Terres de l'Ebre, format per alcaldes i presidents dels consells comarcals, s'ha reactivat davant l'amenaça d'un nou transvasament de l'Ebre a Cantàbria de 4,99 hectòmetres cúbics. En una reunió celebrada aquest dilluns al migdia, el front s'ha compromès a portar als plens municipals un manifest reclamant que s'apliquen les directives ambientals europees i la defensa de la supervivència del riu. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, és el portaveu del front institucional creat la passada legislatura.
Vam pensar que era absolutament necessari tornar a convocar este front institucional d'alcaldes. No té sentit que per un costat estéssim intentant com podem protegir el delta i per l'altre se vagi reduint allò que realment protegeix el delta, que és l'aigua i els sediments. No? Per tant, no tindria sentit que no treballéssim de forma conjunta.
La reunió ha comptat amb representants de la PDE, qui han alertat que la nova captació respon a interessos polítics i urbanístics.
Beethoven serà el fil conductor de la 7a edició del cicle Clàssica Jove, que arrenca aquest dimarts via YouTube i que s'allargarà fins dissabte. Es tracta d'un cicle que anualment organitza l'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona, l'Escola de Música i el Conservatori de Vic, amb l'objectiu d'apropar la música clàssica a un públic juvenil. Ens ho explica Natàlia Peix des del Nou Televisió.
Carles Marigó i Artur Tor són els dos artistes convidats del Clàssica Jove 2020. El primer dels quatre actes previst per aquest dimarts serà un piano portrait, un concert que es podrà veure a través del canal de YouTube de l'Atlàntida i que fa dies es van registrar al teatre. Alumnes de l'Escola de Música i de l'Escola d'Arts van fer peticions musicals que Marigó va adaptar mitjançant la tècnica de la improvisació. El músic osonenc Artur Tor s'ha fet càrrec de la realització audiovisual de l'espectacle.
Llavors el que van fer ells van ser, en base a melodies de Beethoven, doncs ells deien, doncs aquesta melodia, aquesta altra, doncs fem-la en modern. Llavors ells anaven fent la proposta de com construiríem aquest vídeo.
De fet, Beethoven serà el fil conductor de l'edició. Serà molt present el duel pianístic que Marigó compartirà amb el pianista Juan Manuel Cisneros i l'Orquestra de Cambra de Vic, i que es podrà seguir en directe pel Nou TV. El cicle també proposa un vermut beethovenònic i una performance de Cluenda que, sota el títol Música en suspensió, combinarà el piano de Marigó amb el trapezi de Júlia Ferrero.
L'actriu Anna Sahun ha guanyat la 46a edició del Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que atorguen l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei. El tribunal ha destacat la interpretació magistral de Sahun a l'obra de teatre Justícia del dramaturg Guillem Clua i amb direcció de Josep Maria Mestres, estrenada al Teatre Nacional de Catalunya. Lliga s'allunya del Camp Nou. El Madrid va guanyar ahir el Granada per 1-2 i ja acarona el campionat. Mendy va avançar als blancs amb un gol al minut 10 de partit. Només 6 minuts després, Benzema va marcar el 0-2. Ja a la segona part, el Granada va retallar distàncies. Dijous es disputa la penúltima jornada en horari unificat. Si el Madrid derrota el Villarreal, serà campió. El Barça, de la seva banda, rebrà l'Osasuna. I després d'haver passat per Hong Kong, Austràlia o la Índia, a més del Barça i l'Espanyol, entre d'altres, el nou projecte tècnic Ampustí, del tècnic Ampustí Josep Gumbau, passarà per Nova York. N'ha parlat a Canal Terres de l'Ebre.
Josep Gumbau serà el proper entrenador i director esportiu del Queensboro Football Club. A partir del 2022, la nova franquícia americana de l'exjugador David Villa competirà a la segona divisió del futbol americana.
En anys de una primera etapa que vam estar a Nova York amb el David Villa, organitzant les acadèmies de futbol que tenim, Divisiven, i que ens va sortir la possibilitat de poder formar part d'aquest equip. I bueno, pues, al barri de Queens estarà ubicat l'equip i és un projecte pues, que ens fa molta il·lusió i moltes ganes de començar. La idea que portem és portar aquesta marca futbol espanyol, marca Barça, aquesta metodologia del joc de posició, de tenir la pilota, de ser els que podem portar la iniciativa en el joc.
El debut oficial de Queensboro Football Club havia de ser el 2021, però finalment haurà d'esperar l'any següent. Aquest any de marge servirà per treballar amb la comunitat de Queens i ajudar en la seva reconstrucció. Aquesta zona de Nova York ha estat l'epicentre de la crisi de la Covid-19 durant els últims mesos.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
Thank you.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pere Gilart. En marxa des de primera hora del matí un operatiu policial antiterrorista al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra fan diverses entrades a domicilis i detencions en un operatiu tutelat per l'Audiència de Barcelona. El govern centrarà avui les mesures per contenir els brots del Segrià després d'aprovar en les últimes hores un decret llei per assegurar el confinament i superar el revés judicial. L'executiu ha modificat la llei de salut pública per crear un marc legal que empari l'enduriment de restriccions a Lleida i a 7 municipis més del Baix Segre que la justícia va tombar. S'incorpora un nou apartat que permet les autoritats sanitàries limitar l'activitat, el desplaçament de persones i la prestació de serveis en cas de situacions de pandèmia o epidèmia. Tot plegat per un període de 15 dies prorrogable sempre que estigui justificat. La Moncloa dona suport a la Generalitat, mentre que la Fiscalia ja va anunciar que s'oposaria també al decret. Segons el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, les autoritats han de vetllar pel dret a la vida i avala també que es puguin fer confinaments sense decretar l'estat d'alarma. Són declaracions a la xarxa.
Les autoritats, siguin les que siguin, han de vetllar no només per tots els drets fonamentals en el seu conjunt, sinó també per alguns que poden estar en perill, com pot ser el dret a la vida. Per tant, l'error és el dir que es necessita l'estat d'alarma per arribar al confinament domiciliari.
En qualsevol cas, les contradiccions entre la justícia i el govern han generat indignació i desconcert entre els veïns i comerciants dels municipis afectats. Un malestar visible entre els alcaldes que han reclamat unitat a les administracions i més agents per assegurar que es compleixen els confinaments. L'alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, assegura que el confinament està justificat, però demana que sigui més flexible. Ho ha dit aquest matí a la xarxa.
No tancar petits comerços, no tancar bars al 100%, i sí, veiem correcte parar una mica el moviment de la gent. Les reunions, els desplaçaments innecessaris, és tallar les cadenes la base principal. Però si no canvien les mesures, pot ser molt greu per l'economia d'aquest poble i tot el Baix Segrià en general.
Mentrestant, a l'Hospitalet de Llobregat, l'increment de contagis, actualment hi ha 300 casos actius, ha fet anul·lar els esports col·lectius i s'ha creat un comitè de crisi que es reunirà diàriament. Ben a prop, Barcelona ha triplicat els casos de coronavirus. En les últimes setmanes han superat els 450 amb petits brots controlats. I a aquesta hora també us expliquem, per altra banda, pel que fa als esports, que el Madrid va guanyar a Granada per 1-2 i allunya el Barça del campionat de Lliga. Els madridistes superen els Blaugrana en 4 punts a la classificació i seran campions si dijous guanyen al Villarreal. I pel que fa a cultura, Eduard Cabré.
Tres postes per avui al Cruïlla XXS. El quartet Altimira interpretarà peces de Beethoven, Haydn i Gaspar Cassadó al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona. La Ruïna Show, amb Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, preguntaran a diversos còmics i còmiques la pitjor anècdota de la seva vida. Això serà al Jardí del Museu Marítim. I un espectacle de cabaret, Enchanté, al Teatre Victòria, que protagonitzen Les Divines i que ens porta al París de la Segona Guerra Mundial.
Gràcies, Eduard. I encara en cultura, Beethoven serà el fil conductor de la 7a edició del cicle Clàssica Jove, que arranca aquest dimarts via YouTube i que s'allargarà fins dissabte. El cicle està vinculat a la comarca d'Osona i enguany se suma als homenatges pels 250 aniversari del naixement del compositor alemany. Amb aquesta informació tanquem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
Marxa lluny, i què importa si ningú entén que les mateixes pors que enceguen són finestres plenes de llum i el suavor. Marxo lluny, i què importa si ningú entén el que es pugui dir de mi, el que pensarà la gent. Vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
9:05 del matí és el moment al Notícies en Xarxa de fer el relleu de cara a aquesta tercera hora que tot just arrenca ara amb més notícies i també amb entrevistes. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Avui de què parlareu?
Doncs mira, hem passat per Lleida ja en les primeres hores del Notícies en Xarxa i de fet ara tornarem cap a Lleida on estem fent seguiment dels brots de coronavirus que s'hi han declarat. Avui parlarem amb un dels col·lectius que està a primera línia, el de la infermeria. Com ho estan passant? Han arribat reforços? Quina és la situació? S'estan fent els rastrejos de forma correcta? Doncs aquí analitzem la situació amb Montserrat Gea, que és presidenta del Col·legi d'Infermeres i d'Infermers de Lleida. I la conversa tranquil·la d'avui la tindrem a partir de 9:45 amb Juli Gendrau, director del Servei Català de Trànsit, un organisme que acaba de fer balanç de sinistralitat del semestre i que ha estat bo, òbviament, comparat amb altres anys gràcies al confinament i a les restriccions de mobilitat. També parlem d'aquestes xifres, les analitzarem. Parlarem dels col·lectius vulnerables, com els motoristes, que encara s'enduen la pitjor part dels accidents, i de quines previsions tenen per aquest estiu en un període de vacances en què s'espera que hi hagi molta mobilitat interna a les carreteres. I parlant de trànsit, per cert, arriba el moment de veure com està en aquest moment la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs ara pràcticament la situació està normalitzada arreu del territori, únicament, això sí, queden encara aquests dos vehicles avariats des de primera hora, un d'ells a la P7 a Torredembarra, que talla el carril esquerre del sentit Barcelona, i l'altre a la C-17 a la Garriga, en direcció Vic, tallant el carril dret, en tots els casos provocant únicament circulació intensa. I ja ha passat de l'hora punta, ara només queden algunes retencions puntuals d'entrada a Barcelona, a la C-58 i a les 32, i també circulació densa encara en alguns trams de la Ronda Litoral en sentit Llobregat. Per últim, recordem, a l'espera de saber com evoluciona la mesura del confinament de Lleida i el Baix Segre. De moment encara es mantenen també 12 controls d'accés a tota la comarca. Seguim l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bernat, que vagi molt bé, molt bon dia. I ara, un cop d'ull, hi ha la previsió del temps. Si la jornada de tempestes es repetiran avui, ens n'informa des del Servei Meteorològic de Catalunya el Manel Álvarez. Molt bon dia, Manel.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada quedarà enterbolida de núvols arts i mitjans, especialment fins a mitja tarda. A més, nuvolositat abundant al llarg del dia a l'interior del nord-est i nord de la costa central. I durant la tarda esperem de nou el creixement de nuvolades que afectaran zones de muntanya, sobretot de la meitat nord del territori, on de nou s'esperen avui tempestes localment acompanyades de calamarsa i fins i tot que podrien ser d'intensitat forta. Especialment afectaran la zona del Prepirineu, Pirineu Oriental i també vessant sud de la resta del Pirineu, s'aniran desplaçant cap al sud-est. Fins i tot de manera més feble podrien arribar de nou a indrets de costa, especialment del Maresme i de la Selva. Pel que fa a la temperatura, valors una miqueta més baixos, sobretot cap a l'interior. Amb prou feines avui arribarem als 30-31 graus de temperatura màxima als sectors més càlids del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Retorna a la feina de molts treballadors de serveis no essencials.
La millor notícia, que se superen les 10.700 altes hospitalàries.
Bon dia, són les 11, us parla.
Bona tarda, són les 8, us parla.
Bona tarda, són les 6, us parla.
Bon dia, el ministre Salvador Illa insisteix que les dades confirmen l'alentiment de l'epidèmia.
Què passa? Doncs el mateix que ha passat amb els brots i amb aquesta transmissió comunitària i a la societat en general.
Són ja 11.744 vides arrebatades, a menudo de manera cruel.
Estem a l'espera de conèixer quina és
la... Generalitat avançarà 21 milions d'euros a les administracions locals.
Els recursos pedagògics i
tot tipus de consells i instruccions.
Sí, sí, per les 11 al
butlletí. De la Covid-19 a les
11. I la seva atenció segueix els protocols marcats
per... Prop de 1.500 mascaretes.
Ja sigui per poder teletreballar.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 10 del matí, entrem en matèria en aquesta tercera hora de notícies en xarxa. Com deien, tornem cap a Lleida, de fet, perquè és on està ara mateix l'atenció informativa posada. I, de fet, el que volem fer és analitzar com s'està vivint aquests nous brots de coronavirus des de la primera línia. Per això parlem ja amb Montserrat Gea, que és presidenta del Col·legi d'Infermeres i d'Infermers de Lleida. Senyora Gea, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En el cas del Segrià, més amb aquest enduriment del confinament a una part de la comarca des de ahir, com ho estan vivint tot plegat?
Bé, doncs la veritat que estem una mica fluixos d'ànim, no? Com no pot ser d'una altra manera. Tenim doncs ara una situació que no esperàvem, en el sentit de que tothom parlava d'una segona onada doncs cap al setembre. I doncs ara és un període en el que ja havia planificat el descans, no, dels professionals de la salut, i estem veient com les infermeres en aquest cas s'estan reincorporant de les seves vacances perquè no hi ha prou recursos humans com per cobrir doncs totes les necessitats que ara mateix té la població.
Senyora Gea, vostè diu que s'esperava en aquest segon brot o una onada més cap al setembre. Que ha passat, que ha fallat? Hi ha hagut alguna cosa que s'ha baixat massa la guàrdia, potser?
Bé, jo crec que el que hi ha hagut és una manca de previsió. Doncs tots sabem que a Lleida, des de ja fa més de 20 anys, doncs hi ha un grup poblacional que es desplaça a la ciutat. En aquest cas, doncs, aquest any han vingut pràcticament 30.000 temporers, alguns dels quals doncs venen sense contractació en origen, venen també sense papers i per tant no se'ls podrà contractar, i són persones doncs que també han d'alguna manera doncs viuen en unes condicions que són molt precàries, també treballen en unes condicions que són molt precàries, i això també és un factor important que diferencia el nostre territori d'altres, i per tant jo parlaria aquí d'una falta de visió, no? Tampoc va ajudar gaire el fet de que la fase 3 a Lleida només durés 24 hores. Jo crec que també aquí va haver una precipitació per part de les autoritats, no?
24 hores que va ser a Lleida i a pràcticament a les zones on més població viu, com és també Barcelona i la seva àrea metropolitana. Senyora Gea, hi ha la responsabilitat que tenen, en aquest cas, assumida els ambulatoris, que és la de rastrejar. No sé si s'està complint o s'està fent bé la feina de rastrejar els casos, precisament per la complexitat d'alguns perfils, de localitzar-los, de saber on viuen. Vull dir, es pot fer bé la feina amb aquestes condicions?
No es pot fer bé la feina amb aquestes condicions, perquè aquí ja anem molt més enllà d'una crisi sanitària, estaríem parlant d'una crisi social, com comentava abans. Hi ha persones doncs que hi ha dificultats de comunicació, hi ha persones doncs que quan truques no t'atenen al telèfon, o per exemple doncs que no volen donar els noms de les persones amb les que han estat en contacte perquè estan en una situació irregular al país i per tant tenen por, no?, de que llavors vagi la policia i que els faci fora, i per tant doncs són unes circumstàncies, com deia, molt particulars, que van molt més enllà del camp de la salut pròpiament.
Hi ha por, bàsicament. Hi ha por a declarar, sí, que un ha contret la Covid, hi ha por a haver de, no delatar, però sí com a mínim identificar els contactes. No es vol fer això precisament pels riscos que implica, segurament, per la feina.
Exacte. I pensem també que hi ha un sector molt important d'aquesta població que, si no acudeixen a la feina, doncs això significa que no cobren la jornada. I això amb una gent doncs, que depenen tant d'aquests ingressos i que a més ho fan per mantindre moltes vegades les famílies que es troben en origen, doncs el que fa és desencadenar, com podríem dir, una ocultació, un amagament dels símptomes, fent-se no, que estan sans per poder anar a treballar. I per tant aquí és on se produeix aquestes també transmissions que s'estan produint, com hem vist doncs, en algunes empreses frutícoles o amb algunes altres empreses agroalimentàries.
Senyora Gea, dins de l'hospital, per exemple, Arnau de Vilanova, dels hospitals de la comarca, quina és la situació? S'estan vivint moments equiparables, potser a uns mesos enrere, a unes setmanes enrere?
Bé, jo crec que ara la situació és una mica diferent, en el sentit que ara, per exemple, sí que tenim més recursos materials. Fa dos mesos doncs, vam veure imatges tots no? d'infermeres, de professionals de la salut doncs, que no tenien material, que l'havien de reciclar, fins i tot tenir que recórrer en algun moment donat doncs, a materials casolans que no tenen doncs, la garantia de protecció dels professionals de la salut. Això també va produir doncs, que els propis professionals de la salut se convertissin en un vector de contagi, i així ho indiquen les estadístiques, no? Que els professionals de la salut pràcticament triplicaven doncs, el nombre de casos positius en relació a la població, a la resta de la població. En aquest sentit, això és diferent. El que sí que estem molt preocupats és per la falta de recursos humans. Uh-huh. La manca d'infermeres a Lleida és un problema estructural que patim de fa molts anys, que, a més, hem denunciat múltiples vegades. No hi ha suficients infermeres joves per substituir les infermeres que es jubilen, i això fa que hi hagi un problema important de contractació cada estiu. Si, a més, afegim doncs, que ara s'han d'obrir plantes, i hem vist no?, com se van obrint plantes paulatinament per aquests pacients que ara són positius i que tenen sintomatologia que no és lleu i que per tant es precisen no d'aquest ingrés, doncs sense recursos humans es fa molt difícil poder atendre amb aquests pacients, i el que es fa doncs, és disminuir altres activitats, no? Com podria ser l'activitat quirúrgica o altres serveis, i això també ens preocupa perquè, per exemple, doncs, a pacients crònics es poden compensa de les seves malalties i ja han estat durant un període de temps controlats d'una manera molt superficial, i per tant això també pot disparar doncs, la incidència d'altres patologies a més de la Covid-19.
Però sí que és cert que ara fa uns dies les autoritats van fer una crida a personal sanitari perquè anés fins a Lleida, perquè s'oferís per anar fins a Lleida a donar un cop de mà. Hi ha hagut resultat? Hi ha hagut ofertes de gent que ha vingut de fora de la comarca a ajudar-los?
No. Es va fer aquesta crida, van respondre, si no recordo malament, la xifra que van donar és de 260 professionals, no? Es demanaven metges, infermeres i tecais, i el cert és que doncs, les persones, aquestes 260 persones, doncs, tenen uns perfils, en el cas de les infermeres, que no són els apropiats, és a dir, van contestar doncs, infermeres, per exemple, tenen més de 70 anys, que estan jubilades i que, per tant, no poden fer una feina assistencial perquè són població vulnerable. I després també van de respondre a la crida doncs, infermeres que encara no són titulades i que, per tant, no poden exercir les funcions pròpies de les infermeres de manera autònoma. I llavors jo crec que es demostra, no? Ja no només la manca d'infermeres a Lleida, sinó que és una constant a tota Catalunya.
Hi ha un perfil específic per poder atendre, en aquest cas, pacients de Covid? Vull dir, perquè són pacients que alguns d'ells, per desgràcia, acaben en unitats de cures intensives. Clar, una cosa és demanar mà d'obra, per dir-ho així, demanar personal que vingui a ajudar, però no potser tot aquest personal té els coneixements necessaris per atendre un pacient d'aquest tipus. Amb això també s'hi estan trobant?
Sí, sobretot la manca d'infermeres és amb perfil no, de crítics i de semicrítics. Hi ha molt poques infermeres amb aquest perfil i seria on anem més coixos. I a més també a l'atenció primària doncs, també es necessitaria integrar perfils d'infermeres familiars i comunitàries.
Hi ha una altra qüestió, que és la proximitat amb l'Aragó que tenen vostès, senyora Gea, i és una evidència que hi ha molts professionals del sector sanitari que a un cop de cotxe, com qui diu, estan a una altra comunitat autònoma amb un sou diferent i que per això acaben marxant d'aquí.
Sí, sí, aquest també és un mal que també patim des de fa anys, és normal. Penseu que, per exemple, si diem que tenim un problema estructural d'infermeres, el que seria lògic és que les infermeres que han acabat aquest any, no?, que s'acaben de graduar, les intentessin fidelitzar d'alguna forma amb bons contractes o bones condicions laborals, però no és així. El que estem veient és que els hi estan fent contractes que són només de 3 mesos, no? Evidentment, en quant a aquestes infermeres els hi facin una oferta laboral millor, doncs aniran allà on està l'oferta. Nosaltres ens podem plantar fraga en 20 minuts des de Lleida Ciutat. Per tant, també tenim un número de professionals important que marxen a treballar a Aragó, on els ofereixen doncs millors condicions en tots els sentits, no només en l'econòmic, sinó també més oportunitats de formació continuada i, en definitiva, doncs un major control dels seus drets laborals.
Senyora Gea, de forma reiterada, vostè en aquesta conversa està dient que tot plegat el que ha fet ha estat destapar una situació precària que ja fa temps que pateixen. Clar, això que estem sentint a vegades, de que ja s'han revertit els efectes de les retallades, no sé si vostè ho compartiria, escoltant les seves paraules.
Per a res. De fet, tenim moltes publicacions científiques que demostren exactament tot el contrari. El sistema de salut no s'ha refet per a res de les retallades. Encara estem patint les conseqüències de les retallades del 2009 i 2010. I cal que ens prenem ben en sèrio fer una bona inversió en el nostre sistema de salut, perquè és el que garanteix, no?, l'accés universal de tota la població, independentment, no?, de la seva classe social o del seu poder adquisitiu. Estem parlant en aquest cas, a més, d'una malaltia que es transmet de manera comunitària i, per tant, com més sana sigui la població, millor també és per a tots. Estem parlant d'una malaltia que no entén de rics i de pobres i, per tant, és molt important que donem aquesta cobertura universal a tota la població.
Senyora Gea, estan preparats i preparades pel que pugui venir en els propers dies?
Doncs, emocionalment reconeixo que la gent està molt tocada, sobretot per l'experiència doncs, de mesos anteriors i perquè no han tingut temps, no?, de refer-se. Llavors, jo crec que aquí hem d'anar amb molt de compte doncs, amb aquests professionals que estan patint emocionalment encara les conseqüències d'una doncs, situació tan dura. Però també he de dir que ara doncs, també es coneixem més coses, no? Com es comporta el virus. Els símptomes sí que sembla que són una miqueta més lleus que quan hi va vindre la primera onada. I el que, com comentava, doncs, mancaria són més recursos humans, especialment amb els perfils, no?, de cures intensives i de infermeria familiar i comunitària.
Doncs queda dit, Montserrat Gea, presidenta del Col·legi d'Infermeres i d'Infermers de Lleida, és la veu d'una de les persones que ho està vivint i ho està veient a primera línia, com es viu tot plegat aquest nou rebrot del coronavirus, en aquest cas a la comarca del Segrià. Senyora Gea, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I més reaccions, per exemple, la de comerciants i veïns dels municipis afectats que han reaccionat amb indignació, sobretot davant la confusió i la incertesa que s'ha generat al voltant d'allò que representa què podien i què no podien fer a partir d'ahir, a partir de dilluns, quan s'endurien les mesures per a alguns municipis. Un malestar que ha recollit la nostra companya Núria Sirvent, de Lleida Televisió.
Bon dia. Dilluns d'incerteses al Segrià respecte a l'enduriment del confinament. Les contradiccions entre el govern i la justícia han provocat malestar generalitzat. Els veïns del territori han continuat funcionant com les últimes setmanes. També la majoria del sector econòmic ha obert les portes d'empreses i comerços. Almenys a la capital, on l'eix comercial s'ha activat pràcticament al 100%. En canvi, en municipis com Torres de Segre, el desconcert ha indignat la població i molts establiments no han obert al públic. El seu alcalde i el dels municipis del Baix Segre, cansats de la situació, han demanat unànimement unitat a l'administració i mesures per afrontar la crisi. Ens ho explica Manel Ezquerra, alcalde d'Alcarràs.
He tingut una trucada al Departament d'Interior, sembla ser que aquesta tarda notaríem més presència policial per fer complir les mesures de l'ús obligatori de la mascareta i també, d'una manera amb mobilitat, controlaran la situació de si els desplaçaments són prou importants de fer-los en aquell moment o no.
Tot en un dia en què la comarca ha sumat 116 nous positius respecte a l'últim balanç i acumula prop de 3.300 casos des de l'inici de la pandèmia.
I parlem encara de més qüestions sanitàries perquè s'ha de rastrejar els contagis lleus, els contactes, pacients a l'espera dels resultats de test. El pavelló de fet de Torres de Segre i continuem a la zona és un dels espais que s'ha habilitat per fer aquestes proves. S'espera que els primers usuaris hi arribin aquesta setmana. Ampliem detalls amb la crònica d'Ariadna Sánchez, de Lleida Televisió.
L'espai, que disposa de 40 places, està coordinat per la Generalitat i el Consell Comarcal del Segrià i compta amb vigilància privada, així com el reforç per part dels Mossos d'Esquadra.
Habilitat aquest espai, cedit per l'Ajuntament de Torres i gestionat pel Consell Comarcal, hi caben doncs, unes 36-40 persones i donarem doncs, resposta a les seves necessitats des de menjar, bocaderia, esbarjo, perquè puguin fer el seu confinament bé.
D'aquí es portaran els 32 o 35 pacients que hi ha actualment a la Font d'Anastasi, que són tots asimptomàtics o asimptomàtics molt, molt lleus. D'aquesta manera, la Font d'Anastasi queda per poder ser un hotel hospitalitzat i li deixem l'Arnau completament lliure per poder ampliar la planta d'UCI i una planta de confinats greus.
Els alcaldes del Baix Segre han exigit en els últims dies a la Generalitat que accedeixi a assignar los fons tant per cobrir les despeses de centres d'aïllament com per a la reconstrucció econòmica de la zona.
Gairebé 9:45 del matí, fem una pausa, 3 minuts i tornem de seguida per establir conversa tranquil·la durant una estona amb Juli Gendrau, director del Servei Català de Trànsit. Serà després d'aquesta pausa. Fins ara.
Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a Gencat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GenCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Què és?
No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
El nostre cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Hi. In English, we say thank you so often that it can sometimes sound half-hearted. If you want to say thank you in a formal situation, we do have other options. One can be, I cannot thank you enough for whatever. For example, Mrs. Jones, I cannot thank you enough for your time. Another one is I truly appreciate something. I truly appreciate this opportunity, or I truly appreciate your work. As you might have noticed, when we stress what we're thankful for, we sound more sincere. So, I cannot thank you enough for watching.
Salvol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Amb Vanessa Raja.
Dos quarts de 10 del matí, de seguida entrem en la conversa tranquil·la amb el nostre convidat d'avui, el senyor Juli Gendrau, que ja el tenim aquí. Senyor Gendrau, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Director del Servei Català de Trànsit, acabant de fer balanç del semestre, balanç de sinistralitat, que el confinament té algunes coses bones, i és que ha baixat força els sinistres a les carreteres. Ara analitzarem. Tenim alguns col·lectius que continuen patint i molt pel tema accidents, també ho abordarem ara, i parlarem també de la planificació a les carreteres, com esperem. Si hem recuperat o no els nivells de trànsit que teníem en l'era pre-Covid, per dir-ho així, però ho abordem de seguida perquè hem de fer una aturada abans, perquè tenim en marxa, recordem, una operació antiterrorista des de primera hora del matí a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra estan fent escorcolls en un operatiu tutelat per l'Audiència de Barcelona, pel Jutjat Central d'Instrucció número 6, una operació, un dispositiu que està liderat per la Comissaria d'Informació dels Mossos i que es focalitza sobretot a Ciutat Vella. Allà hi tenim un equip de la xarxa amb la Zoraida Mas i l'Helena Puigdueta. Helena, molt bon dia, explica'ns, què estem veient?
Hola, molt bon dia, Vanessa. Doncs sí, màxima expectació, operació antiterrorista, com bé deies, jihadista, a la Barceloneta, concretament a tocar del Mercat de la Barceloneta, entre el carrer Baluart i el carrer de la Maquinista. Estem molt pendents ara perquè ens han comunicat des de premsa dels Mossos que estan a punt de sortir dos detinguts. Hi han dues detencions amb dos escorcolls, un aquí on esteu observant ara mateix a les imatges, al carrer Baluart número 20, i un altre escorcoll també amb un detingut a la plaça Pompeu Gener, que està justament al final del carrer de la Maquinista. L'operatiu, com bé deies, és tutelat pel Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i sembla ser que estaria vinculat, si més no, aquests dos detinguts a una operació que no sé si recordareu, una operació que va succeir l'any 2019, l'any, el gener del 2019, l'operació Alexandria, vinculada també a delictes de terrorisme, però també amb patrimoni. Van haver-hi 18 detinguts, 3 dels quals, insisteixo, continuen ara mateix en presó provisional. Aquests tres eren justament els que estaven més vinculats a la branca terrorista d'aquest operatiu. Per tant, aquestes dues persones que avui han detingut aquí a la Barceloneta també tindrien relació en concret en aquesta operació Alexandria, però, insisteixo, amb la branca terrorista. Molta expectació, un ampli dispositiu, i estan intervenint unitats de TEDx, del GEI, de la Brimo, també hi hem vist membres dels Mossos de la Unitat Canina i de la Comissaria General d'Investigació. Un operatiu que ha començat a les 6 del matí i que, insisteixo, estem molt pendents ara mateix de la sortida d'aquests dos detinguts a dalt mateix, ara mateix, a dalt de tot del pis on en teoria hi hauria aquestes detencions. Hi ha un home, no podem apreciar exactament el que diu, però sembla que està increpant una mica els mitjans de comunicació davant d'aquesta expectació, suposant que aclamant per la seva innocència, o en tot cas, bé, des d'aquí, evidentment, no podem copsar exactament el que diu. Vosaltres podeu veure exactament com gesticula i, per tant, qualsevol parla de la mesquita, parla de que l'únic que fan és resar, en tot cas està evidentment increpant contra aquesta detenció policial. Deia que ha començat a les 6 del matí, estem pendents ara mateix de la sortida d'aquest vehicle de la policia que tenim aquí als peus del carrer Baluar. Sembla que els detinguts, com a mínim un, el que seria el d'aquest carrer, que hauria d'entrar en aquest vehicle i se l'haurien d'emportar, entenem doncs, que de moment a les dependències policials per, suposo, ser traslladat després a Madrid. En tot cas, això de moment se'ns escapa. Ja veieu doncs, que ens han dit que d'un moment a l'altre hi hauria aquesta sortida d'aquests detinguts i de moment poca cosa més us podem afegir, pendents doncs, d'aquestes detencions, pendents d'aquest operatiu que no trigaria massa, en principi, en doncs, acabar-se. Per això que us diem, tenim al nostre costat mateix, sentiu ara, imagino el soroll, una furgoneta de la policia de la Brimo que marxa en aquests moments, està a punt de marxar, ens demanava pas, i entenem pendents doncs, això, d'aquesta sortida dels detinguts. Per tant, molta expectació, els veïns evidentment estan estupefactes, gent filmant l'escena amb el seu mòbil i doncs això us podem deixar amb les imatges que crec que parlen per si soles. Molta expectació, doncs avui un matí una mica agitat el que s'han llevat els veïns d'aquests dos carrers, el carrer Baluar de la Barceloneta que fa cantonada amb el carrer de la Maquinista. Aquí a la meva esquena tenim justament el mercat de la Barceloneta. Un mosso d'esquadra que mira el rellotge, entenem que això d'un moment a l'altre estan per treure ja d'aquest pis el carrer Baluar número 20, un dels detinguts.
Doncs és l'expectació lògica que es viu quan s'activa una operació d'aquestes característiques, aquesta operació antiterrorista que, com sentíem, com deien, com us explicava l'Helena, s'ha activat a partir de les 6 del matí en aquesta zona del districte de Ciutat Vella de Barcelona, carrer Baluart, tocant a la plaça Pompeu Gener. Per ara el balanç és de 2 detinguts, dels quals s'espera doncs, que surtin d'un moment a un altre d'aquest pis, d'aquest edifici que s'està escorcollant amb aquest ampli operatiu de Mossos d'Esquadra que ara mateix ja ha desplegat. Òbviament, companya, si hi ha cap novetat, no dubteu en demanar pas i actualitzem les dades que es puguin desprendre d'aquesta operació antiterrorista, com dèiem, al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Moltes gràcies, Zoraida Mas i Helena Puigdret. Estem en contacte per si hi ha cap novetat al respecte. Havíem deixat aturada, o només presentada, si més no, la conversa que tenim pendent amb el senyor Juli Gendrau. El senyor Gendrau és director del Servei Català de Trànsit. Dèiem que han fet balanç del semestre pel que fa a sinistralitat. És un hàbit que tenen vostès d'anar actualitzant les tristes dades de sinistralitat a les carreteres. No es pot dir mai que ha anat bé, perquè sempre hi ha víctimes, però sí que és cert que el que hàgim estat unes quantes setmanes confinats, que hagi baixat l'activitat econòmica, l'activitat general del país, això s'ha notat molt a les carreteres. De fet, senyor Gendrau, hem vist imatges inèdites de carreteres absolutament buides durant hores i hores, la qual cosa és molt inèdit, sobretot el que és Barcelona i àrea metropolitana. 48 persones mortes aquest semestre, que és un 41% menys del que s'acostuma a registrar o que va registrar-se l'any passat per aquestes mateixes dates. No ens alegrem, però si més no podem dir que és la cara més amable d'aquest període.
Sí, de fet, aquest període hi ha hagut alguna altra cara amable, que és també l'efecte de la contaminació. Les emissions a l'atmosfera també han reduït considerablement, i en el cas doncs, de la sinistralitat i els accidents a les nostres carreteres, doncs també la mobilitat s'ha reduït dràsticament, considerablement durant el període del confinament i posteriorment doncs, s'ha anat recuperant de mica en mica, però això també un dels efectes ha sigut que hi ha hagut menys accidents, aquesta reducció del 41%, gairebé 42, a dia d'avui també, si parlàvem el primer semestre, estàvem parlant de 48 víctimes mortals, avui són 52, malauradament, però tot i així és el que dèiem, quan tan sols n'hi hagi una, ja diem que n'hi ha masses.
Les causes, encara tornem a pecar dels mateixos defectes a l'hora d'agafar el volant, senyor Gendrau?
Bueno, les causes es van repetint i amb el període del confinament i aquest, hi ha hagut diferents motius. El començament del confinament, quan el que es movien més per la carretera eren transportistes, veiem que hi ha accidents importants i fins i tot de vehicles sols, de camions, de vehicles pesants que tenien un accident, pel motiu que fos. Fins i tot nosaltres parlàvem i estàvem analitzant estrès, situacions de cansament, fins i tot, clar, situacions que també fins i tot a casa doncs, també tens una preocupació i un estrès que també t'encaves emportant doncs, a l'hora de la feina, i en el cas doncs, del començament del confinament ens trobàvem en aquestes situacions. Més tard, com que mentre van anar avançant el desconfinament i la gent va anar sortint més de casa i també es va notar amb la mobilitat, veiem que això ha anat canviant una mica. Veiem doncs, que continuen havent-hi vehicles sols, però també hem vist que últimament aquests últims accidents que hem estat tenint amb víctimes mortals doncs, han sigut causats per motos. Llavors doncs aquí també el moment que ve el vol, el moment que ens deixen sortir colles de motos, acabem sortint doncs aquests doncs també s'han acabat traduint en víctimes mortals malauradament. Per tant, hem passat diferents etapes i sí, les causes, distraccions quan estem parlant de vehicles sols, indicatius doncs, de presència d'alcohol i drogues, també depèn del moment, també indicatiu de distraccions i de velocitats elevades. Aquests tres indicatius solen ser presents quan hi ha vehicles sols i, malauradament, doncs és el que estem veient, que estem tenint masses accidents amb vehicles sols.
Ha citat els motoristes, és un dels col·lectius més vulnerables sí. que tenim ara mateix a les carreteres, juntament amb els ciclistes i també doncs, els vianants.
I els vianants.
Persones sí. que es desplacen i que després, per desgràcia, acaben sent atropellades. De fet, aquestes 50 de víctimes, un terç corresponen a aquests col·lectius sí, més vulnerables. Mateix. Vostès hi han de posar banya aquí, perquè la cosa està passant.
Li estem posant la banya. Per exemple, els motoristes sí que han baixat considerablement, sí que abans comentava que les últimes víctimes han sigut motoristes perquè van sortint, perquè en èpoques de bo doncs, convida més a sortir motos. És veritat, aquests ens han baixat i ens han baixat considerablement pel mateix, tot i que també estem veient que la mobilitat s'està passant també cap a les motos. El sector de les motos, sobretot la moto de petita cilindrada, també estem veient doncs, que està tenint cert augment. Els ciclistes també tenim una reducció. L'any passat, el que dèiem, els motoristes, l'any passat teníem 25, aquest any en tenim 7, malauradament. 4 ciclistes l'any passat, 3 aquest any. Però el que no acaba de baixar és que estem veient fins i tot comparat amb l'any passat i comparat amb el 2010, que és el que nosaltres fem servir de referència, són els vianants. Els vianants sí que aquí és un moment que estem en nombres similars amb l'any passat, sí, però clar, tot i així ja va disminuint la mobilitat, hem sortit menys de casa i estem tenint doncs, les mateixes víctimes mortals que l'any passat en aquest cas. Per tant, aquí sí que nosaltres apel·lem molt també a campanyes de nostres per nostra informació, campanyes a través de controls, però també és important la visibilització de les persones, perquè de vegades doncs, també ens hem de fer visibles quan sortim a caminar, encara que passem per una via que ens sembla que no hagi de passar ningú, doncs ens hem de fer molt visibles i també hem de ser conscients per on podem passar i on no podem passar.
Per tant, que som una mica distrets els vianants a vegades.
Bueno, hauríem de ser més curosos en determinats moments, sí, diguem-ho així.
No sé, usa dispositius també, potser auriculars
no,
o telèfons...
Sí, el tema de les
anem distraccions...
Anem dispersos. Sí, no, el tema de les distraccions i fins i tot en moments com camines els auriculars són molt presents, inclús quan fem els controls dels vehicles de mobilitat personal, patinets, bicicletes, una de les coses que es mira és auriculars, perquè l'auricular doncs, no et permet escoltar si ve algun vehicle. En el cas dels vianants també ens passa això, però l'altre és el fet de visibilitat que el conductor del vehicle et pugui veure. Tu penses que ja et veu, però has de ser molt visible perquè de vegades el conductor no et veu i de vegades et pot causar aquest accident fatal.
Senyor Gendrau, el tema dels motoristes, jo recordo que tenien en marxa un pla pilot per sí. senyalitzar la calçada
sí.
Exactament quin és el traçat que han de seguir les motos per evitar accidents. Com ha quedat tota aquesta pla
pilot? No, això s'està tirant endavant. Fins i tot la setmana passada vam anar al Pantà de Foix a fer la formació 3.0. Nosaltres, un dels projectes importants que tenim per reduir la sinistrat de les motos i està donant molt bons resultats, és la formació 3.0, que és amb motos, allà on hi ha els motoristes, els anem a fer una formació gratuïta, al qual doncs uns monitors... amb cita prèvia, doncs se'ls ensenya o se'ls fa veure la necessitat fins i tot de formació i les conductes fins i tot que estan tenint a l'hora de conduir les motos. Aquesta és una, vam anar allà i vam refermar el nostre compromís en aquest sentit. Fins ara, fins no fa gaire, es van fer unes proves amb el pantà, es van fer unes filmacions que vam anunciar que es feia aquesta prova pilot, es van fer fins i tot alguns motoristes van veure que no fa pas gaires dies hi havia unes marques a terra doncs, perquè estaven acabant de mirar quin és el traçat correcte a l'hora de fer la pintada, i nosaltres preveiem que en les properes setmanes, ara mes d'agost, setembre, això estigui ja pintada, aquesta prova pilot. Cal dir que és una cosa nova, és una cosa que hem vist que ho feien a Àustria i que a més està donant molt bons resultats, però clar, també hem de ser capaços de poder estandarditzar una traçada en determinades corbes.
Per tant, que és com una guia visual, és una guia, a la calçada.
És una guia, no per córrer més, sinó per fer la traçada bona a l'hora de fer la corba. Perquè què ens estem trobant amb els accidents de motoristes, inclús quan fem la formació 3.0? La formació 3.0 veiem que el problema solen ser velocitats inadequades, correm molt, també faltes de perícia. Molta gent, doncs, després d'haver portat la moto quan era molt jove, se n'acaba comprant una quan és més gran, de gran cilindrada, i les habilitats no són les mateixes.
Massa confiança.
Massa confiança, o també falta de perícia, també. La moto, una cosa és portar una moto de 75 centímetres cúbics i una altra cosa és agafar-ne una de 100 cavalls de 1.000 centímetres cúbics. Llavors, aquestes coses també necessiten un període d'adaptació i formació. I l'altra també és l'hora de fer el traçat. Sortim a la traçada de les vehicles, invasions de carril. Llavors, nosaltres el que marquem i senyalitzem és: si tu segueixes aquesta via, no podràs córrer. No estem dient córrer més, que n'hi ha segona, no. Estem dient tu vés amb aquesta via perquè no enveixis el carril contrari, perquè moltes vegades les motos, com molt bé saben vostès, quan et gires et tombes. Llavors, la moto sí que la tenim al carril bo, però de vegades el cos el tenim al carril contrari, i això és el que pot provocar un accident, també.
És que mos nota, vostè, que li agrada el món de la moto. Bueno, controla molt el tema de dominar o no dominar una moto ben portada. Aquesta prova pilot, o aquest exemple que hem posat a la zona del pantà de Foix, tenen intenció de portar-lo més punts, suposo, del territori.
Fem la prova pilot.
Carreteres específiques, els moteros hi van molt.
Tenim unes carreteres identificades, sobretot en zones de corbes, hi ha el motorista el que busca el motor. Nosaltres diferenciem dos tipus de motoristes. Un és el commuter, que és el que fa servir les motos per anar a treballar del dia a dia, que solen ser motos de petita cilindrada i molt concentrats aquí a l'àrea metropolitana. Llavors hi tenim el motor, que és el que surt al cap de setmana amb colles,
l'amant de les motos, que li agrada disfrutar de la conducció d'una moto.
Exacte, que són les colles que tradicionalment van a fer l'esmorzar, surten amb la colla i fent un recorregut, i el que aquests busquen són carreteres amb traçat de corbes. Llavors solen ser corbes del Pirineu, Montserrat, totes aquestes corbes, a les quals nosaltres, amb aquesta prova que farem a la Pantà de Foix, acabarem d'analitzar en un període relativament curt, però l'intenció és traslladar-ho també en totes aquestes vies que tradicionalment hi tenim els motoristes.
Són els punts negres també pels motoristes?
No, més que punts negres, són els punts on hi ha més afluència de motoristes. I quan hi ha més afluència de motoristes, també tenim més gent que poder no té tanta habilitat a portar la moto. Llavors, per això ens traslladem amb aquest joc. Què és el que fem amb la formació 3.0? Per què decidiu aquests llocs i no uns altres? Perquè nosaltres mirem els llocs on tradicionalment es troben els motoristes per esmorzar, per fer la trobada, per fer el punt de sortida. Llavors nosaltres anem allà on són ells i els expliquem aquesta possibilitat de formació que els oferim.
I està ben rebuda?
Sí, molt, molt, molt ben rebuda. Les valoracions sempre són molt positives, de gairebé de 9.5/10. Perquè a més són monitors, també hi ha la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, t'analitzen també l'estat de la moto, t'analitzen també tu com condueixes, i tu marxes amb una gravació teva de com condueixes la moto, a més de la formació, de les indicacions que et puguin fer tant Mossos d'Esquadra per equipaments, com també els monitors o instructors que hi ha de la moto, que et fan un anàlisi també de la teva moto.
Parlem d'aquesta imatge que hem tingut inèdita a tot el país, de carreteres buides a causa de la pandèmia, del confinament, de la baixada d'activitat en general. En quin punt ens trobem? Perquè és obvi que ens estem recuperant i que ja es veu un ambient pràcticament normal, el que teníem abans de la pandèmia. On ens trobem pel que fa al volum de trànsit i els hàbits i mals hàbits i vicis adquirits que tenim els conductors?
No, en aquest moment ens trobem amb un 3 o 4% inferior a la setmana abans del confinament. Algun dirà, sobretot a l'àrea metropolitana, el nostre referent principalment, perquè és on hi ha el més volum de vehicles i tot això, és l'àrea metropolitana. Algú dirà, bueno, però és que ara quan baixo a Barcelona entro molt més bé, entri l'hora que entri. Sí, però els números globals ens estan parlant que estem només aquest 3-4% per sota. també vol dir que aquest 3, 4, 5%, si fos per sobre, és quan ja es provoquen les retencions en aquest moment, i també la flexibilitat horària, també, que pot provocar el teletreball o tot un seguit de situacions, també ens permet, doncs, que poder les entrades siguin esgronades. Això seria el que seria la mobilitat entre setmana en aquesta zona. Però també veiem que el que estem recuperant ja en nombres similars, estaríem ja molt iguals anys anteriors, és la mobilitat de cap de setmana, la mobilitat associada amb l'oci. Veiem, doncs, que també hi han sortides esgraonades divendres, dissabtes, i retorns en diumenges a la tarda, doncs, bastant majoritaris, i molts dels que m'estan escoltant, doncs, han patit aquestes retencions a l'hora de tornar de zones de platja, de zones de Pirineu, que s'estan produint, doncs, els diumenges. Per tant, la mobilitat de cap de setmana l'estem recuperant, estem en xifres similars, però la d'entre setmana ens estem movent amb aquestes xifres.
Que és interessant aquesta reflexió, perquè precisament una de les coses que ha permès el confinament és instaurar o incorporar el teletreball, sigui com sigui, però s'ha incorporat a les nostres vides.
Sí,
potser els conceptes d'hora punta i aquestes coses que vostès tenen tan assumides amb els seus problemes i el que implica, s'acabaran dissolent una mica amb aquests, si acabem canviant hàbits de treball com el teletreball o l'esglaonament dels horaris.
Hem d'estar molt atents, estem molt atents i estem analitzant, que és el que dèiem. Ara moltes coses han canviat i estan canviant. Nosaltres teníem moltes dades, un històric de dades, que és el que ens permetia, escolta, operació sortida de Sant Joan, 550.000. Ens equivocàvem de 100 cotxes amunt, 100 cotxes avall. No ens equivocàvem gaire més perquè teníem un històric i amb els càlculs i els algoritmes que nosaltres aplicàvem i apliquem, doncs ens permetia predir bastant fiablement la xifra. Ara, en aquests moments, n'estem aprenent tots i estem convençuts i hem anat analitzant què està passant a Xina, què ha passat a Xina, que ens van un temps per davant de nosaltres, i veiem que el teletreball arriba i ha arribat per quedar-se. Com afectarà això amb la mobilitat? Hem d'anar analitzant diferents factors, perquè veiem també que el cotxe compartit, el car sharing, tot això ja no s'està portant tant. L'ús del transport públic, també estem veient que en nombres de bitllets validats ha reduït considerablement també aquí a l'àrea metropolitana. Per tant, això vol dir que són gent que s'estan traslladant amb el cotxe i normalment ho solen fer habitualment amb el cotxe de manera individual. Per tant, això també s'ha d'anar veient i anar analitzant com acaba influint també amb la mobilitat d'hores punta, en hores punta, però també és dir, el teletreball o bé la flexibilitat horària de les persones, que això també estem veient i estem detectant que també s'està donant, doncs també ens permet que aquest esglaonament també hi sigui. També aquest esglaonament pot acabar afavorint que la gent utilitzi el transport públic, que hi hagi menys aglomeracions de persones al transport públic, però també aquest esglaonament ens permetrà les entrades i sortides. I també estem veient i parlant amb la gent del sector de la motocicleta, que el que és la moto de petita cilindrada, la que et permet conduir amb el carnet de cotxe, doncs aquesta també han pujat considerablement les vendes.
Interessant també, perquè vol dir que estem canviant hàbits i estem canviant algunes maneres de moure'ns.
Estem canviant hàbits, també, com ho veiem, si algú segueix el sector, veiem que les bicicletes en estoc també s'estan esgotant, sobretot les de primer preu, diuen el preu més elevat, aquestes no, però les de primer estoc vol dir que són gent que no eren assidus en bicicleta i ara estan agafant bicicletes, doncs, també per moure's.
Hem citat les bicicletes, les motos, i no hem dit res dels patinets encara, senyor Gendrau, i em consta que vostès han estat fent campanya juntament amb les policies locals per detectar actituds de risc, comportaments de risc amb els patinets, que els veiem per tot arreu, grans ciutats, petits municipis. Clar, vostès què poden fer al respecte? Perquè això està en mans dels ajuntaments.
Els ajuntaments, sí.
La DGT tampoc ens consta que hagi fet res al respecte per regular el seu ús. Vostès què poden fer?
Però, no, aquí el que han fet a la DGT en aquest moment ha tret l'ordre tècnica, diguéssim, la instrucció tècnica, al qual, doncs, et permet classificar les tipologies i les potències dels vehicles. Una de les coses que dèiem, aquest vehicle més ecològic de bicicletes, també veiem que hi ha hagut un augment amb aquests patinets. Només a veure en determinats llocs, fins i tot en ciutats o en municipis que no era habitual veure gent en patinet elèctric, en aquests moments ja els estem veient, també una mica provocat per aquest efecte. Nosaltres sí que aquesta setmana, diumenge, vam acabar aquest control. És el primer cop que fem un control coordinat, enfocat amb els vehicles de mobilitat personal, els patinets i diferents artefactes, perquè cada despertès en surten un de nou.
Objectes amb rodes als peus, bàsicament.
Sí. I la valoració és positiva. No tenim xifres, perquè va acabar diumenge, llavors nosaltres estem recollint les dades de totes les policies locals que s'hi van adherir.
Però ja preveuen que tenen una patata calenta sobre la taula?
Però veiem també, i el que estem analitzant sí que és un tema d'ordenances municipals. Nosaltres amb aquestes campanyes i amb aquesta coordinació que estem fent Servei Català de Trànsit, policies locals i Mossos d'Esquadra, doncs una de les coses que estem és homogeneïtzant el tractament que hi pugui haver, perquè llavors cadascú, cada municipi acaba fent o acaba aprovant la seva ordenança fiscal. Nosaltres amb temes amb els plans de seguretat viària que també estem fent amb els ajuntaments, una de les coses que els ajudem també és amb el tema dels vehicles de mobilitat personal, dels patinets, per dir-ho en genèric, i això doncs és el que ens permet homogeneïtzar. Aquí cal dir que és una cosa nova, que és una cosa que fa un any i mig o dos que gairebé no en veiem enlloc. Barcelona està fent bona feina en aquest sentit, també cal dir-ho, i llavors doncs, també és una mica el referent per d'altres municipis a l'hora d'aprovar les seves ordenances. Però quins problemes acabem veient amb els controls que hi poden haver? No sabem gaire, o no saben gaire per on han d'anar, per on han d'acabar passant aquests vehicles, si poden passar per zones de peatons, si han de passar per la calçada, si han de per on han de passar, quins tipus de vehicles, i això és una mica el que els controls acaben analitzant. En primers casos suposo depèn també dels policies que acaben informant, però també si és en el cas doncs també a vegades acaben aplicant la sanció.
I una qüestió, abans parlar dels algoritmes. Que se'ls hi han trencat totes les estadístiques amb tot el que ha passat, ara que estem al mes de juliol, vol dir gent que es mou, que sí, surt de casa, vacances, operacions sortides. Clar, quina previsió tenen? Perquè es parla molt de mobilitat interna, la gent no viatjarà fora a l'estranger, agafarà avions, sinó que es quedarà per aquí, per casa, per dir-ho així. Turisme
sí,
local.
Sí, no, és així mateix.
Que això vostès es posen alerta també, no?
Sí, sí,
perquè
sí,
vol
no,
dir
no,
més cotxes movent-se pel país.
Serà diferent, perquè de cotxes, per exemple, els cotxes que venien d'Europa, que travessaven l'AP7 per anar-se'n a buscar l'estret, aquests, per exemple, no els hi tindrem. Val? Els vehicles estrangers també han reduït de manera considerable, però sí, tindrem més una mobilitat interna i mobilitat curta. Almenys és el que les hipòtesis que nosaltres estem treballant i és el que estem aplicant a les nostres operacions especials de cap de setmana, de diumenges de retorn. Els tradicionals menys d'estius de les zones de Platja d'Aro, de Santa Cristina d'Aro, que estem tenint doncs, els diumenges, o bé també les zones de Gavà, de Calaf, amb mesures especials, doncs aquestes les continuarem mantenint i fins i tot reforçant, però per exemple ens estem trobant la C-16, que tradicionalment en període d'hivern doncs, hi ha les cues retencions a Berga, doncs estem veient que aquests diumenges estem aplicant les mesures especials d'hivern perquè doncs, també hi ha fortes retencions. Per tant, totes aquestes coses doncs, també hem de ser àgils i estem analitzant, per exemple, cap on s'estan movent avui aquest cap de setmana, el divendres i el dissabte, cap on tenim gent. Doncs mira,
els tenen molta feina, senyor Gendral.
Bueno,
canvi d'hàbits, com deien.
Exacte, això és el que està passant.
Juli Gendral, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per haver vingut, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres,
bon dia. Demà hi tornem a les 7, com sempre, per explicar més notícies en xarxa. Vagi bé.
Notícies en xarxa.